Hola, bon dia. Doncs jo aquests dies doncs, he pregat molt, he caminat. A vegades he mirat alguna sèrie o alguna pel·lícula per la tele, però contínuament la mirant notícies i contínuament a la ràdio doncs no em deixava desconnectar, ha estat difícil. I també crec que a través d'aquest cansament i aquest malestar i aquesta preocupació i aquest disgust que portem, doncs m'ha sortit un encostipat important.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 minuts i les 12 en punt del matí. Aquestes són les imatges que hem anat veient en els últims dies. Ara parlàvem de la gestió emocional de la situació i de com s'ha de fer, de com ens hem trobat a nivell psicològic, però també físic, fins i tot, no? De com ho hem traduït, somatitzat, no sé si és la paraula ara que en diuen, no? Que quan tens un dolor emocional es pot acabar traduint en un dolor físic. Pot ser l'esquena, pot ser el cap, pot ser l'estómac, pot ser el no permetre't dormir. I jo deia que segurament un dels impactes per molta gent és una qüestió també generacional, que segurament hi ha en el nostre país tot un seguit de gent que ha viscut, no sé si situacions semblants, però que els hi poden recordar algun moment de la seva història, i d'altres, com jo, nascuts no només en democràcia, sinó ja uns quants anys després de l'inici de la democràcia, que no trobàvem inconcebible que pogués passar alguna cosa així. I per això hem convidat avui a tres persones, el Carles Pertegaz. Carles, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu tens 74 anys, oi?
Exacte.
Carles? I pertanys a la FATEC, que és aquesta Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya.
Sí.
Moltes gràcies per venir. Carles, també hem convidat l'Enric Uller. Enric, molt bon dia.
Bon dia.
Tu quina edat tens, Enric?
81.
81. I també la Mercedes García. Mercedes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que vius, a més, a Plaça Universitat.
Sí.
Quina edat tens?
57.
57. I que... vas estar veient el que va passar l'altre dia amb les manifestacions des d'una posició pràcticament privilegiada.
Privilegiada, no? És un palco a la història, el que jo tinc.
Un palco a la història, està molt bé. L'Enric i el Carles, començarem vosaltres, que de la taula sou els menys joves, per entendre'ns. Vosaltres, quan vau veure les imatges l'altre dia de l'1 d'octubre, què vau pensar?
A mi em van escarrifar, no estic acostumat a veure-les, i, a més, les vegades que les havia viscut paral·lelament quan era jove no eren tan així, ens corríem molt. Jo feia atletisme, és a dir, que no em van enxampar mai. I corríem. I llavors els grisos anaven a alguna cop de porra, però sabien molt bé a qui havien d'agafar per portar la comissaria o on començaven les coses sèries. El de més, per la meva curta experiència, és que corríem. Cridàvem molt i quan al final ells donaven l'ordre anaven cap a nosaltres i nosaltres escapàvem la boira. Mm. En canvi, aquesta vegada l'agressivitat feroig, en alguns casos, se'n va colpir molt.
Mm. Jo, la meva sensació el diumenge passat, quan vaig veure aquestes imatges, van ser de molta tristor. Molta tristor, perquè és inconcebible que, precisament en democràcia, hi hagin aquestes actituds, sobretot molt, molt brutals, i jo diria miserables, perquè jo estic d'acord amb en Carles. A pesar de que sóc més gran que ell, jo també havia vist com es corria davant dels grisos, etc, etc, i estic molt d'acord amb ell que ells sabien molt bé a qui anaven a buscar.
Ah, sí?
Algú.
No hi havia un punt de caòtic en la seva intervenció?
Sí, evidentment hi havia un punt de caòtic i aquest punt de caòtic feia que la brutalitat fos encara més excessiva, però ells sabien quin eren els líders, ho sabien, o almenys els indicaven. En canvi, diumenge va ser una cosa discriminada amb gent gran, amb gent jove. Aquesta famosa nena que se li va... no els hi van trencar, els hi van desllorigar els dits de la mà.
Al final són com capsulitis, diguem-ne.
I si em permets la paraula, la van magrejar de males maneres, home, això no era necessari. Penso que no era necessari i entenc que això va en contra del govern central. Són imatges que el govern central les pagarà molt cares.
Mercedes.
Bueno, jo, molt d'indignació, això realment, però estic una mica en contra del que dic, en contra d'algunes coses que han dit. Per exemple, està molt clar que els líders polítics en aquells moments d'abans de la democràcia sabien qui eren. Però quan els grisos sortien de les furgones, i això jo ho he vist dia rere dia, i a més sent molt joveneta, que encara potser t'impactava més, els tenien 5 i 6 hores tancats a les furgones, i quan sortien no tenien ni pares ni coneguts. O sigui, he vist pagar gent jove, gent gran, és més, jo no he pogut arribar a casa meva, ni he pogut sortir de casa meva moltes vegades per por, perquè era indiscriminat, o sigui, donaven i sortien, sortien amb les porres, que a més no eren les porres d'ara, sinó que eren unes porres que eren com uns bastons com de més de mig metro, i donaven a qui es trobessin. O sigui, aviam, a nivell personal puc dir que, per exemple, el meu pare que ens deia, bueno, però si no us fiqueu amb els merders no us passarà res. O sigui, no,
un
no.
Clàssic, això.
Clar, sí, sí, és un clàssic, però clar, és no, no, perquè per arribar a casa, com estiguin...
Ho he de creuar.
No creues, clar. I això funcionava així. Evidentment, sabien a qui anaven a buscar, sabien qui eren els líders, sabien qui eren els capitostes del follon, però a vegades els deixaven anar, que ja deies, bueno, quantes més hores els tinguin tancats, pitjor serà, i això funcionava així. I corries i te refugiaves on podies, on podies.
I vistes les imatges de diumenge, segueix funcionant així.
Igual, igual, perquè a mi no m'ha sorprendre.
Els han tingut hores i hores tancats dintre d'un vaixell.
Exacte,
o dintre
sí, sí. En contra de la seva voluntat i molt, molt encrespats.
Pere, perdó, jo, poder és que no m'hi he explicat bé, eh? Quan he volgut dir que sabien ben bé a qui anaven a buscar, no he volgut dir pas que els altres s'estalviessin els cops.
Vale.
Que els cops hi eren, eh? Cuidado.
També jo, en aquella època, per la meva experiència, i estic parlant segurament d'abans del que tu expliques, estic parlant dels anys 50 i pico, diria que hi havia una característica diferent de les manifestacions, entre les estudiantils i les d'obreres, eh? Perquè veritablement les manifestacions obreres, més o menys dirigides per comissions obreres, sobretot en aquell temps, eren molt més dures que les d'estudiants. Les feien, cridaven molt, etc, però teníem instintivament el sentit de dir, bueno, ja hem arribat al final i, bueno, quatre cops de porra, però en canvi les manifestacions obreres de la SEAT, etc, eren dures.
I tant.
Aquestes no les he viscudes.
Totalment d'acord.
El que passa que al ser humà se'ns queden imatges gravades, sí, en el cervell, i aquesta és una imatge que difícilment l'esborrarem.
A vosaltres heu fet aquest viatge també en el que havíeu vist en l'època dels grisos, no? Quan, no sé si us va enganxar això en un col·legi electoral aquest cap de setmana, o no vau anar a votar, o vau veure tot per la televisió.
No.
No vam anar a votar, però no...
No us hi vau trobar? Cap dels tres s'hi va trobar?
Jo tocava la sedeta, vaig estar a les 5 del matí, fins que es van acabar el recompte de paperetes, però no varen tindre la visita dels uniformats.
Mm-hmm. Jo estava al col·legi Miquel Tarradell, votant, i com va caure tot el servei informàtic, vaig estar-hi 3 hores, i va arribar un moment que va venir la policia fora, com hi havia moltíssima gent, i són carrers estrets, perquè això està en el carrer dels Àngels, en el carrer del Carme, bueno, la gent va començar a cridar i jo haig de reconèixer que estava dintre i les cames, si fos un dibuix animat, m'haguessin fet soroll perquè em tremolaven. Perquè clar, jo tinc molt present com actuen. Van marxar, gràcies a Déu, però...
Jo vaig anar a votar al col·legi que em toca, que era l'Institut Emperador Carlos. Hi havia moltíssima gent. Vaig fer, precisament perquè va caure el sistema informàtic, 4 hores de cua i no van passar de la porta. Perquè, és clar, el pati estava...
No van passar de la porta qui?
Sí, la policia. Anava a dir els grisos, perdoneu, la policia. Vull dir, no van passar de la porta perquè, esclar, és que no sé, és un pati enorme i a l'entrada on hi havia les taules, no sé, en aquell pati deurien haver 3.000 persones, vull dir, llavors no van passar de la porta, suposo que per això. A part de que, almenys s'ha dit així, que a partir de determinada hora van baixar una mica la seva agressivitat.
Segons la carta que van publicar el periòdico, hi va haver una ordre a partir de 1:15 d'aturar la situació perquè s'estava fent un anàlisi mediàtic i no acabava d'agradar el que s'estava...
Que és quan jo estava votant. Jo vaig anar a votar a les 11 i vaig acabar a les 3 de la tarda.
Quan vau veure les imatges, no sé si en el moment, no sé si després, us va poder transportar en el passat o no?
Sí, a mi sincerament sí. Per això no em va sorprendre. Em va sorprendre perquè representa que no estem a la mateixa època. Representa... Però les actuacions són les mateixes. O sigui, és igual que vagin de gris, que vagin de blau, passant pel marró que els hi van posar pel mig per millorar-los. Actuen igual. O sigui, són, des del meu punt de vista, són una mica com una agressivitat engabiada amb una gent que els posen en un lloc fora de context, que no crec que els hi donguin massa informació tampoc de lo que passa o de lo que deixa de passar, i que els utilitzen per agredir amb una gent que no està fent cap tipus d'agressió. I tracten, vamos, pitjor que els delinqüents. Per tant, ara sorprendre'm? No, en absolut.
A mi no són les escenes el que em van transportar. Me les temia, més o menys me les temia.
Això us ho volia preguntar, si pensàveu que podia passar.
A mi el que em va transportar ja feia bastants dies és la contínues decisions per part del govern central de saltar-se les normes més elementals de tot el que hi havia en les lleis, canviant els jutges, posant el jutge de guàrdia el mateix jutge que estava emetent el control de la policia, en fi, tantes coses que pràcticament em recordaven molt ja la dictadura. És a dir, si bé nosaltres estem en un règim democràtic, s'ha demostrat que és un règim democràtic teòric. A la pràctica, el govern central actual fa el que vol, i més enllà, molt més enllà del que podria fer. I ho estava veient dia rere dia i vaig dir que això eren maldades. Per tant, a nivell físic em van colpir, però m'ho temia.
Jo us anava a preguntar si teniu fills, si teniu nets. En teniu?
Jo tinc un fill
sí.
I un net.
Un fill i un net?
Sí.
Tres fills i cinc nets.
Val. Si tens cinc nets... No sé de quines edats estem parlant.
Els grans tenen 20 anys.
20 anys. T'han vingut a buscar aquests
la
dies?
Petita, el petit en té 10.
T'han vingut a buscar aquests dies? Per no. Preguntar-te no. D'alguna cosa? No sé si n'has parlat.
Bueno, un d'ells sí, però l'altre no.
Uh-huh. I què li has dit?
Que li he dit en quin sentit?
No, perquè és possible que parlant-ne... diguem, no hagi intentat saber, o fins i tot els fills, eh?
No és que m'hagin vingut a buscar, és que tinc un net de 20 anys que dos dies a la setmana està sopant amb mi i dormint a casa meva, que viuen fora de Barcelona, però per horaris d'universitat ho fa d'aquesta manera. Per tant, no m'ha vingut a buscar, ja me l'he trobat i n'hem estat parlant. Vull dir, jo sempre he procurat transmetre-li una certa tranquil·litat, un cert estat d'ànim d'intentar, perquè és clar, a mi el que em subleva és aquest silenci constant per part del senyor Rajoy, i això, és clar, dialogar amb una paret és molt difícil, i d'això hem estat parlant.
No, el que jo ho deia perquè generacionalment és veritat que jo puc parlar només per mi i per les converses que he tingut els últims dies, no? Que la imatge d'estupor era perquè pensàvem que una cosa així no podia passar, no? I que el dolor d'aquests dies era molt difícil que es reproduís, i és possible que en aquesta situació estiguin revisant-se converses amb els avis, no? Perquè hi ha una part, jo ja no tinc avis, no? Però ara m'agradaria molt parlar amb ells i saber què és, o sigui, més directament, què és el que va passar, com es van sentir en aquella època, perquè tinc una certa sensació que els sentiments i les pors i les incerteses podien ser
desgraciadament semblants. Per vivències antigues, ens temíem que pogués passar. Parlo sí. Per mi personalment. Ens ho tenien. No, poder no amb la duresa...
Sí, mai heu pensat que això estava superat?
No.
Mentre no hi hagi diàleg, no es pot superar res. Vull dir, és que... Per altra banda, és una opinió molt personal, eh? Els que han iniciat i han continuat amb el procés... Cuidado, jo no era independentista i ho sóc en aquest moment, però els que...
Des de fa gaire?
No, des de fa anys. Uh-huh. Jo, a partir del 2010, segur. A partir de la que es va encarregar l'Estatut que havíem aprovat en referèndum i que havia sortit a la que se'l va encarregar, evidentment, ja no em vaig sentir... Cuidado, no sé com dir-t'ho. Quan jo era jove, per mi la bandera espanyola tampoc em deia grans coses. Aviam si m'explico. Hi havia una bandera que en aquell moment estava prohibida que me'n deia més de coses. Què vull dir? Que una vegada haver viscut aquestes experiències, jo penso que els que han portat el procés, que a més ho han estat fent bé, etc., poder ni ells mateixos sabien que podien tenir aquestes conseqüències. La prova és una opinió molt personal, que estan ara de forma desmesurada demanant diàleg.
Us preocupa pels nets? I pels fills?
Evidentment.
Sí, quan penseu en el futur, eh?
Evidentment.
Però de la mateixa manera que ens preocupa, els que som independentistes anem cap endavant perquè l'alternativa no la veiem positiva per ells.
Vull dir, jo, per exemple, sempre he sigut catalanista. Sempre he sigut catalanista. I jo no tinc res contra Espanya. I, és més, tinc molta família per Espanya. Per tant, jo el que tinc és contra l'estat espanyol, perquè és el que m'ha trepitjat la llengua, el que m'ha maltractat, el que no respecta la meva nacionalitat, etc etc. Si a mi tot això que estic dient m'ho respectessin i, a més, fessin unes inversions equilibrades amb el que jo estic pagant, jo no tinc per què trencar amb Espanya. Però com que això és impossible, doncs vinga, com diu el meu company, endavant.
Mercedes, sense tenir fills o sense tenir nets, també la preocupació de futur a nivell generacional hi deu ser.
Sí, no, evidentment, i clar, jo tracto amb molt jovent, jo tinc molts amics i tinc família, tinc nebodes amb les que parlen i es mouen i fan 50.000 coses. Realment és una preocupació de futur, però per tots. O sigui, pels que pugen i pels que anem cap avall. Perquè, clar, què ens espera amb uns i què esperen els altres? Realment, clar, com deia ell, és que també et provoquen una mica el fet de cada vegada... O sigui, jo crec que són ells els que estan fent una campanya fantàstica a favor de l'independentisme, perquè cada vegada n'hi ha més gràcies a com actuen ells. O sigui, és com jugar a fronton, i tu dius i dius i dius, i ells segueixen amb les seves, i a tots nivells.
Hi ha un càntic que hem sentit aquests últims dies, que no sé si us ha cridat l'atenció, que era aquell "sense avis no hi ha revolució". L'heu sentit o no?
No, sí. Jo no.
Als carrers, no l'havíeu sentit?
No.
Home, jo vaig passar per la mobilització els últims dies i se sentia "sense els avis no hi ha revolució", sí. Això, reiteradament. Entre altres coses, perquè jo tinc la impressió, no sé si estareu d'acord, que la imatge dels avis atonyinats el diumenge passat ha impactat de tal forma, no?, que s'han convertit en protagonistes. Com us ha deixat això? Mira, és que m'està somrient perquè ell no sabia que existia aquest càntic,
no,
i se t'ha quedat el somriure a la cara.
Sí, perquè sí, estic recordant les imatges, i evidentment de gent gran era... Bueno, pràcticament érem tots. És més, ens deien, sobretot en segona fila, no us poseu en primera fila, sobretot. En a mi concretament, que va haver-hi un moment que no hi havia prou gent per estar a la taula de votacions, van demanar voluntaris. Jo vaig anar de seguida cap allà, i em van dir, vostè té menys de 70 anys? Em dic, no, 74. Diu, no pot ser. Diu, no foti! I em van donar el discurs del dia.
Com us ha deixat aquests càntics?
No, jo els vaig sentir... No perdeu de vista que Fatec està a Casanova Gran Via. Vol dir que estem molt a la vora de la plaça Universitat. Jo els vaig sentir, evidentment. Anava a buscar el metro i el vaig sentir. I em van impactar, evidentment. Em van impactar. Evidentment, jo m'imagino que és conseqüència de les imatges de diumenge atonyinant els avis. M'imagino que és això. O també jo vaig fer la meva composició de que, esclar, molts d'aquests avis havien rebut per part dels grisos, i llavors també era una altra mena de revolució, que llavors era es demanava per llibertat i autonomia i estatut d'autonomia o alguna cosa així.
Sí, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
Sí, sí, sí. Vull dir...
Jo aquest matí punxava una cançó que m'agrada molt i que aquests dies em va impactar un dia que em va reaparèixer d'un cantautor, crec que és de Madrid, no em vull equivocar, que es diu... que ara veus, ja no em surt. La cançó és "Papa, cuéntame otra vez", sí. Ismael Serrano. Ara. I és una cançó que l'Ismael Serrano va compondre, crec que amb el seu germà, molt joves, per intentar dir... papes, sou uns pesats, sempre parlant del maig del 68, sou uns pesats, no? Però és tan emotiva, no?, i acaba venint a dir... M'agrada molt que m'expliquis aquestes històries d'aquella època, de quan cantàveu al vent, no? I acaba venint a dir que... Però potser tampoc no han canviat tantes coses. No sé si l'Enric, el Carles i la Mercedes tenen una certa sensació de fracàs generacional, perquè, malgrat se'ns ha dit, no?, que hi va haver una transició i que es va entrar en democràcia, i és una obvietat que ha entrat en democràcia, perquè si no podríem tenir aquesta conversa a una ràdio. Hi han determinades coses que no s'han aconseguit superar.
A mi, concretament, m'ha significat, des de fa ja molts anys, un fracàs en la meva inquietud política i social, el fet de que jo era molt d'esquerres, fins al punt que recordo que l'any començament del 69 vaig estar una setmaneta a Londres i vaig assistir a una conferència d'uns russos que feien una exposició amb l'Espúndic en allà, i vaig escoltar tota una conferència en rus sense entendre ni jota. Però per mi allò representava, bueno, el Nova Mas. Al cap de pocs mesos, la primavera de Praga va quedar arrasada per la força totalitària del Pacte de Varsovia. I a partir de llavors van néixer aquests eufemismes del comunisme, que era l'eurocomunisme, etc, etc, que eren res. I per mi allò va representar l'ideal que podia ser-ho, perquè el socialisme en llibertat presentat per l'Svoboda i el Dubček de llavors podia representar una línia pel jovent dels anys 60-70, però dels 70-80, extraordinària per tota Europa, que vivia molt un ambient d'esquerres, sobretot a França, per exemple, a Itàlia. Per mi va representar com un fracàs que des de llavors doncs, he anat votant sense un sentit intern de caliu, sinó allò que he vist més interessant, res més, no? Ara em torno una altra vegada a ser molt més d'esquerres.
Jo, si em permeteu, tinc una imatge de quan jo tenia 10 anys que m'ha marcat molt. Jo, quan vaig aprovar l'ingrés de batxillerat, el meu pare, com a premi, em va fer soci infantil del Barça. Vol dir que jo anava a les Corts des de molt petit. I jo vaig veure, perquè allà tots estàvem drets, no, pràcticament no hi havia seients, dos fileres davant meu, jo vaig veure un senyor amb una gabardina blanca donar-li una bufetada sonora amb el del costat, dient-li: haz el favor de hablar la lengua de l'imperio. Això amb un nano de 10 anys se't queden aquí. Per què ho dic, això? Perquè quan jo he vist aquesta repressió, se m'ha refet aquella imatge, sense aquella agressivitat, però m'ha dit: ai, mare de Déu, que ja hi tornem a ser.
Això sí que ha passat pels vostres caps? Ja hi tornem a ser?
Home, no evidentment amb el que vàrem viure en aquells anys, però evidentment una repressió sí, eh? Perquè això que estem en democràcia jo ho poso molt en qüestió, com molt bé deia ell, vull dir.
Divendres a la tertúlia del Basté hi havia, entre altres, la Gemma Galdón o la Rocío Martínez Sampera, que deia: compte que em faria el nacionalisme espanyol, va dir. Bueno, compte, no? Compte en despertar el monstre.
Ah, ja.
No?
Uh-huh.
I no sé si en això us ha passat pel cap, no? Ara quan veiem algunes imatges, no? I,
sí, a mi m'ha passat pel cap, sí.
De totes maneres, jo crec que no s'ha paigabat mai massa, perquè, o sigui, sempre... És que tenim poca memòria històrica. Si parlem normalment, acostumem... Jo crec que és una mala costum perdre de vista la història rapidíssimament, i tenim sempre que recular una mica per veure per què hem arribat a aquest moment que ha passat, i no parlo de fa 100 anys, parlo de fa 10, com han anat les coses, quines campanyes hi ha hagut, per exemple, cap a Catalunya. O sigui, és que han sigut brutals amb l'Aznar. Jo he arribat a veure una portada de l'ABC dient com Franco no se hablaba en català i com Pujol no se habla en castellano. Que, clar, vull dir, tot això és un goteig, que dia a dia porta a el que estem a dia d'avui. O sigui, no és una cosa, perquè aquí sembla que hagi sortit un bolet de repent, i no. O sigui, s'ha de mirar sempre d'on venen les coses, i hi ha molt poc acostum de fer-ho. O sigui, som molt a cop calent, per dir d'alguna manera. Si es mira una mica enrere, s'entenen molt millor les coses, i el govern espanyol mai ha sigut cordial.
És que s'ha d'entendre com es va fer la Constitució actual.
Clar.
Es va fer amb molta por, i discutint uns senyors a no sé quin parador, i a l'habitació del costat hi havia uns militars amb la pistola sobre la taula.
Clar, i en canvi ara la Constitució sembla que sigui la Bíblia. Que
llavors, no, però és el que vaig. Llavors resulta que Catalunya va votar majoritàriament la Constitució perquè teníem l'esperança de que aquesta Constitució era un punt de partida i que aniria evolucionant. I els senyors que ara se l'agafen com si fos les tables de la llei, aquests senyors no la van votar, la Constitució. Aleshores, això sí que és un tema que a mi em dona una mica on estem.
És que darrere del grup polític hi ha una massa que no podem identificar clarament, però que ha quedat molt clara amb aquell tall que heu fet comentant les declaracions de l'Aznar, de que no va permetre que es divulgués els seus intents de pacte amb ETA a Argèlia perquè se li acabava la carrera política. què vol dir això? Vol dir que darrere d'aquell home que era tan extrema dreta que diem, encara hi ha un altre pes molt gran que pot fer fracassar qualsevol intent de diàleg o una cosa d'aquestes. Jo voldria, ja que estàvem parlant de més o menys d'això, sobretot de Carles Jovent, que sàpiga, sobretot, que la pèrdua del dret d'expressió i de comunicació és el que no es pot perdre mai. Doncs, i s'està passant.
S'està perdent.
Doncs només jo us volia fer una darrera reflexió. La Mercedes és la més jove d'aquí del grup. Tu vas estudiar amb el franquisme?
Sí.
Val, llavors, com que els tres ho heu fet, quan algú publica que a les escoles catalanes s'adoctrina, vosaltres què responeu?
Bueno, home, jo feia la formació de l'Espíritu Nacional al col·legi, que no em preguntaven si ho volia fer o no. Aviam. No em deixaven parlar en català, també ho diré, i per tant, adoctrinar-me, no, és que no tenien que adoctrinar. Ja vivies en una societat en la que, a diferència d'ara, i això sí, també s'ha de dir, pues, el que deies tu abans, no s'hagués pogut fer aquest programa, perquè la gent no podia opinar lliurement, tu anaves a un local públic i no parlaves lliurement perquè al costat podia haver-hi algú i ficar-te en un lío, però realment l'educació no era una educació oberta.
Doncs imagina't els anys 40-50.
Sí, els 50.
M'explico. Evidentment jo vaig fer la formació de l'Espíritu Nacional, vaig cantar el Cara al Sol, però, cuidado, em van ensenyar la història d'Espanya ignorant totalment tot lo de Catalunya. O sigui, els petits ens van ensenyar la història d'Espanya i un bon tros d'aquesta història no existia.
Recordem que Albert intentava donar les normatives,
sí, espanyolitzar els catalans.
I una forma era que els llibres de texta serien editats des de Madrid amb el seu texte, que això és molt important.
Aleshores, les escoles catalanes que avui en dia estan només que ensenyant la història i la vida tal com és, degut a un acord de tots els partits polítics al Parlament català l'any 80 i poc, el que estan és recuperant una mica el català, perquè la llengua minoritària sempre ha estat el català, i si ara s'ha recuperat una mica és gràcies a això. Ara, si això és adoctrinar els nens, home, francament, jo he vist llibres d'història o llibres d'ensenyament dels meus nets i la història d'Espanya l'ensenyen sencera. Vull dir, no se n'olviden del Cid Campeador i de los Reyes Católicos. També hi són en la història actual. En canvi, a mi em van... Tot el que era Reino de Aragón, oblidat totalment. I això sí, los Reyes Católicos, com van formar el seu matrimoni, etc, això estava ignorat a la meva història que m'ensenyaven.
Us faré una darrera pregunta. A la Mercedes, al Carles i a l'Enric, que avui ens han acompanyat amb aquest rang d'edats que va dels 57 als 81, no te'n vull posar ni treure ni un, Enric. Què és... Quan heu vist mobilitzacions com l'11 de setembre o com aquests dies, no? La Mercedes estava a plaça Universitat i va veure el que molts companys meus que viuen per allà diuen és la mobilització més gran que he vist en aquesta plaça, mai. Què us genera?
A mi, emoció. Emoció. O sigui, jo estava amb gent a casa veient-la perquè baixar baix era impossible, més que res perquè no podies ni obrir la porta per sortir.
O si t'havien pes algú per sortir.
Sí, si tinc que empenyar algú. I ho comentàvem i dèiem, és que és una qüestió de sentiment. O sigui, jo estic convençuda que qui no és d'aquí o no ha viscut aquí no pot entendre aquest sentiment. O sigui, el sentiment és una cosa que, bueno, és inexplicable, per tant, és el que et puc dir, sentiment.
Jo estic totalment d'acord amb ella. A mi m'ha generat llàgrimes als ulls. A mi, que no deixa de ser emocions. Simplement és que no perdeu de vista que jo tenia prohibit cantar la Santa Espina, jo tenia prohibit cantar el Cant de la Senyera, jo tenia prohibit tenir una bandera amb quatre barres, i això el que estàs veient aquests dies et genera emoció. I sempre penses, amb l'edat que tinc jo ja no ho veuré. Jo no veuré la independència, però almenys sí que ho veuran els meus nets. Aquesta és la pensió. Ara, després ve... el per què nosaltres hem fet una nota demanant diàleg, perquè ens dona la sensació de que estem en un carreró sense sortida i poden venir qüestions maldades, vaja, amb una paraula.
A mi personalment, l'emoció, com amb els meus companys d'avui, l'emoció que et porta el sentiment a un estat que quan acabes de la manifestació estàs flotant, aquesta és la veritat, no? I ara, evidentment, tots tenim una preocupació, és veure les coses com estan de difícils, però, com abans deia, que ells no poden tampoc fer segons què perquè els acaba la carrera política, doncs la mediació està molt difícil. Nosaltres hem fet una declaració recolzant aquestes possibilitats, sobretot per part de la degana de l'advocacia de Catalunya, però bé, s'intentarà el que sigui, però no podem renunciar al camí endavant, per mi, és la meva opinió.
Ells són el Carles Pertegaz, l'Enric Uller, la Mercedes García. Volíem convidar tres persones que s'acostessin com a mínim o superessin els 60 anys, perquè jo tenia la impressió que aquests dies devien rebre preguntes de com eren les coses en determinades èpoques, i m'havia vingut de gust molt escoltar-los comentant què els havia semblat tot plegat, ells que han viscut una època i n'han viscut una altra, com ho havien viscut aquests dies. Us agraeixo moltíssim la sinceritat i aquesta estona de conversa. Carles, Enric, Mercedes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I permeteu-me que us hagi tractat de tu.
No, cap problema.
Un minut i mig i dos quarts d'una del migdia, ara tornem.